La població de l'Escala creix de forma ininterrompuda des dels anys 70. El 30% dels empadronats són estrangers vinguts d'altres punts de l'Estat o de l'àmbit de la Unió Europea. El municipi és actualment la quarta població més poblada de la comarca i el seu índex socioeconòmic és el 7è més baix de la demarcació. Sant Martí d'Empúries acull el proper 23 i 24 de maig una nova edició de la Fira Arrels del Vi. L'objectiu és promoure la cultura del vi i les arrels vitivinícoles de la regió. En aquesta edició s'han programat 4 masterclass per conèixer els vins de la DO Empordà. Torna el playback a l'Escala, serà aquest cap de setmana al CER i participaran fins a 21 artistes que interpretaran tot tipus d'estils musicals. Les entrades ja estan a la venda a l'Oficina de Turisme. En esports, l'escalenc Gabriel Moese i Ivan Román es coronen en la primera posició del Rally Budapest Sierra Leona. El recorregut de la prova s'ha hagut de modificar pels conflictes bèl·lics a la zona i, finalment, el punt d'arribada no ha estat Mali. I el temps, dimarts molt plàcid, amb cel serè i bona visibilitat. Demà, petit canvi de temps a partir de migdia, amb més núvols i entrada de llevant i mala mar. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 17 de març. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar. Moltes gràcies a en Sergi Corral per estar capitanejant aquesta primera hora. I nosaltres anem cap a la segona, on parlarem de Traficants, un projecte de memòria i reparació del colonialisme que es farà als museus catalans. Des del Club Nàutic d'Arenys de Mar ens portaran les últimes novetats. Passejarem pel Centre d'Interpretació del Peix de Cambrils i acabarem el programa d'avui coneixent de primera mà el projecte Arròs Solidari anant fins al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Anem fins les costes del Garraf per parlar de l'exercici de reparació i de memòria històrica que un projecte porta anys fent als museus de Catalunya. Carla.
A finals de 2024, a Canal Blau, vam estar parlant d'un projecte liderat per la Universitat de Barcelona que estava treballant per identificar l'origen, la simbologia i, en general, el context de les obres filipines que es troben dipositades a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer des de 1887, època en què Víctor Balaguer era ministre d'Ultramar i qui va organitzar l'Exposició General de les Filipines, on es van exposar totes aquestes obres i que després van ser portades aquí a Vilanova i la Geltrú. La investigació investigació en el seu moment va despertar l'interès fins i tot del govern de les Filipines, que va enviar la seva cònsula a visitar el Museu Vilanoví i a revisar la col·lecció de pintures i objectes que s'hi troben exposades. Doncs bé, aquest treball d'investigació del que parlem és el projecte Trafricans, i que no tan sols s'ha dedicat a fer aquesta investigació al Museu Víctor Balaguer, sinó que durant 2 anys s'ha dedicat a analitzar més de 3.500 objectes de diversos museus públics catalans, amb sospites de ser considerats patrimoni d'origen colonial, i així fer una revisió crítica del patrimoni museístic de Catalunya, en moltes ocasions molt vinculat al colonialisme i a l'espoli cultural. Ara, després d'aquest període de recerca, comença el moment de divulgar-ne els resultats. I per això donem la benvinguda a l'Àlex Tejero, un dels investigadors d'aquest projecte Trafricans. Molt bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Benvingut a Arran de Mar i moltes gràcies per acompanyar-nos a explicar-nos una miqueta tota aquesta recerca que heu fet.
Gràcies a tu per comptar amb nosaltres. Nosaltres encantats.
Mira, dèiem ara que l'objectiu del vostre projecte és fer una revisió crítica del patrimoni d'origen colonial que es troba als museus públics catalans. Vosaltres, que heu estat fent aquest seguiment i que teniu una veritable base de dades, fins a quin punt diries que aquest patrimoni colonial ha construït les col·leccions dels museus de Catalunya?
Bé, no sé fins a quin punt aquest patrimoni colonial ha construït les col·leccions dels museus de Catalunya, perquè és veritat que els museus que tenim a Catalunya són diversos, però sí que és veritat que hi ha una part important d'aquest patrimoni que no és que estigui sota sospita de ser patrimoni colonial, sinó que efectivament prové de llocs i d'un moment històric en què aquests territoris d'on es recol·lectaven, entre cometes, aquestes peces, doncs estaven sota domini de l'imperi espanyol. En aquest cas hem treballat amb col·leccions de Guinea Equatorial, del protectorat espanyol del Marroc i de Filipines, que és el camp en el que jo tinc una mica més d'expertise i és el que en puc parlar més.
Abans de parlar de la investigació més en si o dels resultats que n'heu extret, a mi m'agradaria si ens poguessis explicar quin és el criteri que heu utilitzat per fer aquesta recerca, ja que el volum d'objectes i obres és com dèiem, molt gran.
Entenc que t'estàs referint al criteri que hem seguit a l'hora de seleccionar unes peces i no unes altres.
Correcte.
El primer criteri és justament aquest, que provinguessin de territoris i de moments històrics, no?, en què aquestes peces, aquests territoris estaven sota domini espanyol. I per una altra banda, jo crec que també això, la selecció de peces, per exemple, les que podeu veure a la nostra web, té més a veure potser tant amb la rellevància, diguem-ne, de les pròpies peces com la quantitat d'informació que nosaltres hem aconseguit recopilar. No? Perquè hi ha algunes peces que era més fàcil seguir-ne la pista que unes altres. Per tant, també el que es veu reflectit en els nostres resultats en molts casos té a veure justament amb la capacitat que hem tingut de profunditzar.
I entenc que hi ha hagut col·laboració d'aquests museus catalans, que hi ha hagut una bona predisposició per fer aquestes recerques.
En general, sí, perquè diguem-ne que aquí a Catalunya això ha arribat potser una mica més tard que la resta d'Europa, però aquestes institucions estan travessant un qüestionament bastant fort i estem parlant d'institucions que en el cas del nostre país doncs, moltes vegades no tenen finançament, no tenen múscul com per dur a terme les seves pròpies recerques, i en aquest sentit que la nostra aparició, diguem-ne que en la majoria dels casos ha estat ben rebuda justament perquè podem emplenar aquest buit i pot ser molt útil, diguem-ne, a l'hora de navegar tot aquest moment de crítica, no?, el nostre treball.
I parlaves, no?, que heu estat treballant sobre obres amb origen a diversos països, Guinea Equatorial, Marroc, si no m'equivoco també Senegal, Nigèria, les Filipines, i en el cas d'aquestes obres filipines, un dels museus en els que heu treballat, com deia fa no res, ha estat la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, d'aquí de Vilanova i la Geltrú, que és l'antiga casa convertida en museu d'aquest ministre d'ultramar, que va deixar un llegat llegat patrimonial molt important a Vilanova. Un llegat, per això, que últimament s'està revisant des de diferents fronts, ja que una part molt important dels objectes exposats i del fons d'arxiu que s'hi troba tenen un origen colonial que ara s'està debatint molt. En el cas d'un museu com aquest, que està tot molt vinculat a les Filipines, que ha estat el teu camp més concret d'investigació, quins resultats heu estat obtenint de les investigacions que heu fet?
Sí, bé, com et comentava, el cas del Museu Víctor Balaguer l'ha treballat més aviat un altre company. Jo he estat, sobretot, treballant al Museu Etnològic de Barcelona, però sí que és veritat que hem trobat molts paral·lelismes i molts punts de connexió entre aquests dos museus i les seves col·leccions. I una de les coses potser més rellevants és la vinculació d'aquestes col·leccions amb l'Exposició General de Filipines, que va ser doncs una gran mostra colonial que va tenir lloc al Parque del Retiro de Madrid en 1887 i que va ser, gairebé diríem, una iniciativa personal de Víctor Balaguer. I que va servir, diguem-ne, com una infraestructura que va recollir moltes de les col·leccions que després es van disseminar tant per Catalunya com per la resta de l'estat espanyol, no? Que seria el cas del Museu d'Amèrica de Madrid, seria el cas del Museu Antropológico, el Museu Nacional d'Antropologia de Madrid, del Museu Oriental de Valladolid, i com et comentava, doncs, evidentment també del Víctor Balaguer i del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. Aquesta va ser una exposició que tenia l'objectiu de mostrar l'èxit civilitzador, entre cometes, no? De l'imperi espanyol en aquests territoris que dominava, i alhora era una manera també de justificar la seva presència allà, no? Llavors, en aquest sentit, ens hem trobat amb troballes interessants que tenen a veure amb com van ser recol·lectades aquestes peces que van arribar a aquesta col·lecció i que posteriorment van arribar als museus. Jo del Víctor Balaguer te'n puc parlar menys, com et dic, però en el cas del Museu Etnològic he estat treballant la figura de José Coronado Ladrón de Guevara, que era un militar i un guàrdia civil que durant els últims anys del període colonial espanyol doncs es va ocupar càrrecs d'importància en el que seria el territori que actualment coneixem com la regió administrativa de la Cordillera. I allà he pogut trobar que només uns mesos després d'aquesta exposició, aquest col·leccionista, que va presentar uns 200 objectes en el marc d'aquesta exposició de Madrid, doncs va participar en una expedició de càstig de la qual van ser sostretes algunes llances i alguns escuts que tenim la sospita, gairebé la convicció, de que són algunes de les que formen part d'aquesta col·lecció del Museu Etnològic. Per tant, estem parlant d'un cas d'espoli en el sentit més estricte de la paraula i sense gaire lloc a dubtes, no?
Sí, perquè a què et refereixes exactament quan dius una expedició de càstig?
Sí, bàsicament, diguem-ne que el model colonitzador espanyol a Filipines en aquest moment es basa en integració d'aquests pobles dins l'estructura econòmica a través del cultiu del tabac. Estem parlant d'un moment en què, diguem-ne, la colònia filipina no reporta un gran benefici econòmic. De fet, podríem parlar d'un moment de forta crisi, i el cultiu de tabac oferia uns beneficis molt ràpids, no? Llavors, en aquesta zona, diguem-ne que hi havia la zona de la cordillera, com dic cordillera i no serralada, perquè és el nom que es manté encara avui dia, tot i que no parlin espanyol, ells es refereixen a si mateixos com a cordillerans, i aquesta zona és Cordillera Administrative Region, és el nom actual, no? Llavors, en aquesta zona hi havia part de la població que s'havia incorporat, diguem-ne, aquestes estructures econòmiques i que havia estat, diguem-ne, evangelitzada, però hi havia una part on l'exèrcit espanyol tenia poc marge de maniobra, que eren les zones més muntanyoses, que era moltes vegades on es refugiaven aquells que lluitaven per mantenir la seva independència. Llavors, com ho explicava, doncs he tingut accés a un document administratiu que vaig trobar a l'Arxiu General Militar de Madrid, en el que s'explica que va haver-hi un assassinat per part d'aquests indígenes lliures d'uns altres indígenes que vivien en un poble més accessible, en una zona més baixa, i que es dedicaven al cultiu del tabac, i una mica la justificació per dur a terme aquesta campanya de càstig va ser que els indígenes que ja treballaven pels espanyols no podien dedicar-se amb tranquil·litat a aquestes tasques agrícoles perquè vivien amb la por de que baixessin altres pobladors, diguem-ne, independents, a molestar-los o inclús en aquest cas estem parlant d'un assassinat. El que passa és que aquest assassinat, diguem-ne, que va ser comès, segons el document administratiu, per alguns individus molt concrets d'un únic poble, i, en canvi, aquesta campanya de punitiva va ser dirigida contra diversos assentaments, o sigui, no només contra l'assentament on vivien aquests dos individus, tot l'assentament, incloses aquelles persones que no havien participat en aquest assassinat, sinó que a més dos pobles més van ser no només atacats, sinó que a més van cremar els seus camps de conreu, van cremar els seus edificis, que això era una estratègia doncs, per impossibilitar la vida d'aquests pobles en aquestes muntanyes i obligar-los a baixar per constituir pobles en zones més accessibles i, per tant, poder-los incorporar en aquest cultiu del tabac. I, bàsicament, no va ser només una campanya de càstig, sinó que a més va ser un càstig col·lectiu. No sé si responc a la teva pregunta. Bàsicament una campanya de càstig era una campanya dirigida a reprimir la resistència local. O sigui, en aquest moment s'utilitzaven dos tipus de campanyes militars. Les primeres eren les així anomenades campanyes de pacificació, que tenien justament com a objectiu obligar aquests indígenes a baixar de les muntanyes, i les segones, doncs, aquestes campanyes de càstig, que com el seu nom indica, doncs, eren campanyes destinades a reprimir la resistència dels pobladors locals.
I, bueno, i d'aquesta violència van arribar aquí a Espanya tota aquesta part d'aquesta sèrie de peces que s'han investigat, que s'estan investigant ara. I ja parlant d'aquesta fase que us toca fer ara de divulgació, la punta de llança és l'estrena el 10 d'abril del documental Expedient 71 sobre l'espoli dut a terme en particular a Guinea Equatorial, però també esteu acompanyant tot aquest procés d'una exposició itinerant titulada Qui pertany a la història, i també esteu preparant la publicació d'un llibre i la publicació també d'un videojoc. Entenc que sobretot aquestes últimes eines que esteu utilitzant o que esteu preparant per difondre els resultats de la vostra investigació s'encaren molt a un públic jove. I entenc que si heu centrat en aquest sector de població és perquè hi ha alguna raó especial, no? O no sé si és falta de coneixement, no sé si és que estem històric en el que hi ha una desensibilització de part dels joves en tots aquests aspectes, no sé què és exactament, quina idea teníeu.
Aviam, sobretot pel que fa al videojoc, el públic objectiu al qual ens dirigim és a gent jove, diguem-ne, de tercer de l'ESO fins a segon de batxillerat, tot i que el videojoc estarà en accés obert a la nostra pàgina web i podrà jugar-hi qualsevol persona. És molt important ara parlant a títol personal, però òbviament si tenim alguna esperança és en la gent jove. Avui dia. De fet, ara començarem a treballar, nosaltres li diem traficants dos, no? Perquè diguem-ne que els objectius van bastant de la mà i l'equip que conforma aquest projecte és pràcticament el mateix. Però que justament si en aquesta primera fase de traficants, el nou projecte es diu, per cert, el cor de les vitrines. Doncs si aquesta primera fase de traficants era el nostre àmbit d'intervenció eren els museus, en aquesta segona fase, en el cor de les vitrines, tot i que òbviament els museus segueixen sent un puntal important, el nostre àmbit d'intervenció seran sobretot els instituts. I el que volem fer és generar eines pedagògiques a través de les nostres investigacions. Una, per exemple, ja la, bueno, el documental, per exemple, ja el tindríem, l'exposició ja la tindríem, que també l'utilitzarem, el videojoc doncs, també serà una d'aquestes eines, però diguem-ne que el nostre objectiu és generar eines pedagògiques que puguin ser incorporades dins els currículums escolars, sobretot de batxillerat. Uh-huh. I aquesta segona fase, el cor de les vitrines, se centrarà molt en justament en arribar a aquest sector de la població, que moltes vegades, i també en els instituts concrets que hem triat per començar a treballar, doncs provenen, no ells, sinó les seves famílies, de territoris que van ser colonitzats i en alguns casos de territoris que van ser colonitzats per la pròpia Espanya.
Mm-hmm. Doncs, Àlex, no tenim gaire més temps. Seguirem atents a aquest nou projecte, a aquest cor de les vitrines, aviam com evoluciona. I re, només em queda agrair-te que hagis tingut una estoneta per xerrar amb nosaltres, per explicar-nos el projecte Trafricans. Molt interessant i molt necessari, no?, en el debat que s'està tenint avui dia en el cor de tot el teixit museístic d'aquí de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que moltes tinguis gràcies. Molt bona tarda.
Igualment.
Vinga, adeu-siau.
Adeu.
Una setmana més volem conèixer les notícies dels nostres clubs nàutics i anem ara avui fins al Club Nàutic d'Arenys de Mar, Oriol.
Doncs un dia més parlem del Club Nàutic d'Arenys, parlem de l'actualitat del club, que és molta i molt diversa, i per això ho fem amb la seva gerent, amb la Pilar Rodríguez. Pilar, molt bona tarda.
Hola, Oriol, bona tarda.
Bé, Pilar, què tenim ara mateix al Club Nàutic entre mans? Què s'està coent aquí arran de mar, Pilar?
Doncs, bueno, doncs mira, Oriol, com sempre diem, aquí al club mai parem, sempre fem activitats i estem, doncs, ja de cara a Setmana Santa i llavors hem de destacar tot el tema dels casals, els casals pels nens, aquí al club Nàutic fem casals pels nens, els dels més petits, de 4 a 6 anys aquí al Club Nàutic, i dels més grans que se'n poden anar a la base nàutica. Per tant, vull dir que tothom que tingui ganes de fer activitats de nàutiques ja pot venir a apuntar-se i segur que s'ho passaran molt bé aquesta Setmana Santa.
Clar, i tant,
després,
això és important,
Sí, explicar-te també que dintre de tot l'any fem com un cicle de conferències, i dintre del cicle de conferències el que hem fet aquest mes de març ha sigut fer un curs de meteo, i l'estem fent el curs de meteo amb l'Enric Agut. Uh-huh. I ha sigut tot un èxit, vull dir, tenim molta gent apuntada i vam fer la primera sessió i va estar molt bé, la gent va estar molt contenta, ens en queden dues més, o sigui que també aquesta activitat doncs també tira endavant i amb molt d'èxit. Des d'aquí també vull animar la gent al sorteig de la mona. Fem un sorteig d'una mona, o sigui que si ens segueixen anant a l'Instagram segurament podran participar, i mira, si guanyen una mona, pues això que tindran, una mona més, a part de la que tinguin del seu padrí.
Home, i tant, home, sempre va haver una mona. És una mona relacionada amb el mar o és una mona normal?
No, és una mona normal, de xocolata bona.
Molt bé, com ha de ser, clar que sí.
Exacte. Sí, sí, i després doncs animar també tothom, que ara arriba també el bon temps i més ganes doncs de fer activitats, entenc, no?, que quan surt el sol la gent té ganes de sortir, i doncs que si es volen apuntar al nostre club de mar, on fem doncs activitats de rem, sortides a vela, també tenim activitats per als nens, fem el Funcional Kids, que també està tenint èxit, que venen els nens, és com un extraescolar, si volguessis, saps?, a les tardes, un parell de tardes i un dissabte també. I bueno, venen aquí a fer activitats en el gimnàs que tenim. Ja dic, el Club de Mar està tenint èxit, molt d'èxit. Ja us ho vaig comentar l'altra vegada també, que tenim el ioga, el pilates, i a part d'això de les activitats normals que podries trobar en un gimnàs, doncs tenim les sortides a vela i el rem, que tot això ara, ja dic, amb el bon temps, ve molt de gust.
I tant, sí, sí, no, home, aquesta setmana ara sembla que estem tenint uns dies, a veure si ven uns quants dies de bo seguits, però déu-n'hi-do, aquest dissabte passat, tot el dia de pluja i aigua, no hi havia manera que parés, això,
Sí, 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 però bueno, però va ser només el dissabte. Ara hi ha una setmana bona de solet, que ja és el que et dic, que ja dona ganes de sortir i de fer moltes activitats. Una altra, mira, una altra, Oriol, una altra activitat que volem engegar un cop passi la Setmana Santa, després de la Setmana Santa, que és la primera d'abril, volem organitzar unes pools amb el bridge. Sí. Que són unes competicions, i llavors el que farem serem, ara ho publicitarem en breu, i volem organitzar això, unes pools que la gent es pugui inscriure i fer un campionat de bridge els dissabtes, a veure si hi ha èxit, i llavors ho faríem aquí a les instal·lacions del Club Nàutic. O sigui que és una altra activitat, a veure si així també doncs animem a la gent a visitar el Club Nàutic.
Clar, qualsevol excusa és bona, Pilar, de poder organitzar coses i que la gent vingui i us conegui.
Clar, que és el que et comentava, que és un punt de trobada, d'activitats, de tot, no? Doncs de vela, de cursos, del que faci falta. I el bridge, doncs, és una de més.
I tant, sí. Que n'havíem parlat, ja, d'aquests cursos de bridge que fèieu, doncs que evolucionen una mica, fan un pas més, diguem-ne, i volen proposar una espècie de competició.
Sí. Llavors tota la gent doncs, que ja sap jugar al bridge, doncs ja és habitual de que ja es van fent trobades i venen a fer doncs, la seva competició. Llavors es fa els dissabtes i... Bueno, es pot fer diferents dissabtes, però tu pots anar amb una i en l'altra no, són inscripcions per dissabtes. Mm-hmm. O sigui que depèn del temps lliure que tinguis, no? Mm-hmm. I tenim una molt bona notícia. Jo ja sé que tu, Oriol, parles sobre el tema esportiu amb la Mònica Zon, que és la nostra directora esportiva, però aquest cap de setmana hi ha hagut el campionat de Catalunya d'Òptimis en l'Estartit, i el nostre regatista, el Lucas ha guanyat.
Molt bé.
És el campió de Catalunya d'Òptimis i estem superorgullosos d'ell.
I tant.
I des d'aquí doncs, ho volia fer extensiu, no? En Lucas i en el seu pare, que bueno, ho estava, com es diu ara, ho està petant, no?
Sí, sí.
I estem, doncs, això molt contents, sí.
I tant, sempre en fem seguiment, com deies, amb la Mònica, des de la vessant més esportiva del Club Nàutic, amb la Mònica, doncs, que periòdicament anem comentant els diferents èxits, i ja la setmana passada ens ho havia dit, que era un campionat de Catalunya dividit en dos caps de setmana, i el Lucas ja doncs, l'anava liderant, anava molt bé, quedava aquest cap de setmana, i que bé, estava convençudíssima que arribaria una bona notícia, doncs aquesta bona notícia l'hem tingut.
Ha arribat, l'any passat sí que va ser més sorprenent, diguem, perquè ens va sorprendre, aquest any no era tan sorprenent, perquè com estàs dient, ja ho vèiem a venir, no? Però bueno, de totes maneres és que ho ha assolit, o sigui que s'ha de felicitar, ho hem de felicitar des d'aquí, i ens l'estimem molt en Lucas. Sí.
Home, és que a veure, tenir un campió de Catalunya dins de les seves files de regatistes com a Club Nàutic, home, això no ho pot dir tothom d'entrada.
No, exacte. I ara, sí, que se'n vagi cap al campionat espanyol, i si passa l'Espanyol o la Copa d'Espanya, doncs ja millor també el agafen i es classifica per l'Europeu. O sigui que va apuntant cap amunt, a veure fins on arribi. Nosaltres estarem amb ell, ajudant-lo amb el que necessiti.
Exacte, ell hi posa el talent que en té de sobres, vosaltres hi poseu l'acompanyament i tot el que li faci falta, no?
Exacte, sí,
és així.
Sí,
i tant. Sí. Pilar, també t'anava a dir aquest exemple, no?, de tenir el Lucas campió, en aquest cas, doncs, campió de Catalunya, tenir-ho aquí a Arenys, tot plegat també pot ser un reclam, no?, o és directament un reclam per als més petits, que també us interessa molt des del Club Nàutic, que vinguin a fer vela, per això parlaves al principi d'aquests campus de Setmana Santa, també tenim doncs, la Lliga Blava Escolar, tenim moltes iniciatives en mainada, al voltant també de les... El fet de tenir el Lucas, doncs, home, també és un referent, un reclam més, no?
Sí, perquè nosaltres el que volem és que els nens i les nenes vinguin a passar-s'ho bé. No volem que s'ho vegin com una mena de competició constantment amb tot. No? Qui tingui ganes de competir, endavant, que competeixi, però el que no vulgui competir, que vingui a navegar i que s'ho vingui a passar bé. El que no volem és que algun nen comenci a la vela i tingui por i l'obliguis a sortir, tant si com. No, han de voler sortir, han de voler navegar, i l'experiència ha de ser agradable i gaudir-la. I a més, doncs, si tenim el Lucas, doncs, el que fa doncs, també és doncs, que es puguin veure reflexats en ell, no? De dir, ostres, doncs, soc millor, si a mi m'agrada competir, m'agradaria ser en Lucas quan sigui més gran. No? O que, i és el que hi ha, però vull dir que el que volem és que al final que naveguin, que tothom navegui. I el que comentava l'altra vegada, no? De que si vols iniciar-te a la vela i no fa falta que tinguis l'embarcació, nosaltres als inicis us deixem les embarcacions i llavors un cop ja t'adaptes, ja saps què t'agrada més o menys, a partir de que si vols competir més o menys, llavors a lo millor ja te la compraràs l'embarcació o no, depèn, saps? Però volem que la gent vingui i navegui, navegui i s'ho passi bé.
Sí, sí, no, i crec que poseu molts esforços, que això sigui així, evidentment, no arribarà mai el moment, que tota la humanitat navegui, sempre hi haurà qui doncs, no, evidentment, no s'acostarà al Club Nàutic, més faltaria, que tot Arenys baixés un cap de setmana al Club Nàutic, no donaríeu l'abast, però sí que la intenció...
No donaríem l'abast, no, però es tractaria, doncs, de la mateixa manera que tu vas i proves de jugar a futbol, doncs que puguis venir i provar-ho, no? Pot ser que t'agradi, pot ser que no, però almenys, doncs, com fem les activitats nàutiques o l'esport blau amb les escoles de Quirenys, el que volem és que la gent ho tasti, no? Ho estàs tastant i al final decideixes fer, doncs, l'esport que més t'agradi. Uns escolliran la vela i uns altres escolliran el bàsquet. Això és així a tot arreu. Però que tinguis el privilegi de poder-ho tastar, no tots els pobles ho poden fer, això, no? Llavors, per mi, diguem, és un privilegi que tenim a Arenys de Mar, no? Llavors s'ha d'aprofitar per les persones que ho provin. A més, si els nens també proven la vela, ara també ens estem trobant que un cop els nens estan fent la vela, els pares també els agrada provar-ho. I encara que siguis pare, siguis més adult i no hagis fet mai vela, també pots provar-ho, saps? I hi ha gent que li està agradant. Per tant, per això dic, animo tothom a fer els tastos, no? Venir a provar. Hi ha tastets, hi ha de tot, no? I no fa falta, com et deia abans, no fa falta tenir l'embarcació. Aquí t'ho deixem.
Sí, sí. No, està molt bé fet aquest, de poder posar la navegació a la vela amb les mateixes condicions, o sigui, amb la mateixa igualtat d'oportunitats que tenen els altres esports ja més habituals, com són futbol, bàsquet, aquí anys també, doncs, vòlei, hoquei, futbol sala, igual, qualsevol esport, doncs, més normalitzat, podríem dir, doncs, que la vela estigui en igualtat de condicions, que igualment que tu vulguis poder provar el bàsquet i ho tinguis fàcil, doncs, si vols provar la vela, també ho tinguis fàcil.
Exacte. Per això és posar-lo, que dius tu, és posar-lo al mateix nivell, t'ha dit, és com provar-ho i si t'agrada, doncs, evidentment, doncs, tens moltes coses per fer, no? Pots fer-ho a nivell lúdic o a nivell de competició. I a partir d'aquí, doncs, depèn l'edat que tinguis i tot, doncs ja t'aconsellen que tens que fer servir una embarcació concreta o una altra, saps? Però ja dic, no, es tracta d'això, de que la gent ho tasti i provi, i a qui li agradi, doncs endavant i que agafi el seu camí.
I tant. Doncs estem repassant l'actualitat del Club Nàutic amb la seva gerent, amb la Pilar Rodríguez. Pilar, jo no sé si ens hem deixat encara alguna cosa o ja ho tenim tot explicat.
No, en principi, de moment ja ho tenim tot fins aquí. A veure ara que vingui la Setmana Santa, sobretot que hi hagi bon temps per tothom, que la pluja ens deixi uns dies, que ens deixi respirar uns dies.
A veure si és veritat, perquè portem un hivern que déu-n'hi-do, a veure si ara en primavera, que també sol ser plujosa normalment, o hauria de ser-ho, a veure què passarà aquest any.
A veure què passarà. A lo millor la pluja ja ha vingut i ja està, i ens deixa tranquil·lets aquesta Setmana Santa.
També podria ser. Si no, mira, si ha de ploure la primavera, que no plogui per Setmana Santa, que són uns dies que tots podem aprofitar per fer cadascú el que més li convingui, per anar a mar, per anar a muntanya, pel que convingui, doncs almenys que es pugui fer.
Perfecte, i tant que sí, a veure si es compleix.
I tant. Doncs moltes gràcies, Pilar, per haver-nos atès aquesta estona, i molta sort, i que segueixin doncs, funcionant les activitats que es van fent des d'aquí, des del Club Nàutic d'Arenys. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adéu, bona tarda.
Seguim parlant de mar i anem fins a Cambrils, on s'ha inaugurat el nou centre d'interpretació del peix. En alguna ocasió n'hem parlat en aquest programa i avui en volem parlar molt més. A més, volem conèixer les últimes des de la Confraria de Pescadors de Cambrils i ho fem amb la Jordina Benaiges, cap d'administració de la Confraria. Molt bona tarda.
Bona tarda.
En primer de tot, fa res, acabeu d'inaugurar el centre d'interpretació del peix aquí a Cambrils. Com ha anat aquesta inauguració?
Pues la veritat és que molt bé. Ha sigut una rebuda molt bonica, la veritat, i molt acceptada. I doncs, volem donar a conèixer la pesca de Cambrils, els tipus de pesca que hi ha, que es fan unes visites guiades perquè ho pugui veure tothom, està obert a tothom. També els col·legis, venen molts col·les i així els nens també a vegades que no saben que és un peix, saps? I doncs, bueno, pues, està tot molt ben explicat, ja, també hi ha un vídeo, és molt visual i la veritat que la inauguració va anar genial.
Per tant, d'alguna manera, el principal objectiu d'aquest centre d'interpretació del peix és que la ciutadania, més enllà dels nens, de les escoles, coneguin el peix que tenim aquí al territori i la feina que fan els pescadors, no?
Sí, sí, i tant. Tota la feina que fan ells i bueno, la manera que pesquen, que surten cada dia, amb bon temps, amb mal temps, i com porten el peix, com netegen la mar, també, perquè amb el tema de la pesca neta pues, també recullen tots els plàstics que tira la gent al mar, pues, també ho porten a terra, o sigui, reciclen d'alguna manera, per dir-ho així, i no res, pues, a fer-ho sàpiga a la gent, que és, algo, bueno, és una feina bonica i doncs, bueno.
En aquest sentit, què hi podem trobar en aquest centre d'interpretació? Ens hem d'imaginar que són tot plafons amb imatges i text o hi ha més coses?
Doncs mira, només entrar es veu hi ha tota una maqueta de Cambrils dels anys 30 i està superben feta, vol dir, amb les seves barquetes, les seves casetes, tot molt bonic, amb la torre de com era abans. Després també, per altra banda, hi ha unes pantalles amb cadascuna de les modalitats de pesca. Hi ha la d'encerclament, hi ha un vídeo que explica com va, com pesquen i tot, i llavors doncs, tenim una mostra d'una embarcació, una maqueta d'embarcació amb les seves xarxes i tot. Després doncs, d'arrossegament el mateix, una barca d'arrossegament amb la seva xarxa i el seu vídeo, i les d'arts menors, amb la seva nansa, la seva xarxa i tot, i el vídeo de cada un. I llavors al final tenim la sala gastronòmica, que també tenim un projector, que tenim un vídeo que dona uns 15 minutets, que està tot molt ben explicat. Des de que pesquen, fins a la confraria, el treball que fa la confraria.
Per tant, és bastant, com si diguéssim, bastant audiovisual també, és molt interessant. Per què creieu que era interessant un centre d'interpretació com aquest?
Bueno, pues per donar a conèixer pues lo que és la pesca, la vida d'un pescador, que també doncs, és una feina, com una altra, que es poden guanyar molt bé la vida i bueno, i que no es perdi, saps? I doncs, bueno, que al final el peix quilòmetre zero que no es perdi tampoc, saps? I que és el més bo, és el millor que hi ha, la veritat, i més sa.
No és poc conscient d'això, de tot això, la gent, o cada cop en som menys conscients o ens fa més peresa?
Me pots repetir la pregunta?
Si la gent n'és conscient de tot això, de que el peix fresc, de la importància del peix fresc, el que és anar a pescar cada dia, o si per contra cada cop ens fa més peresa anar a comprar peix fresc i tirem de coses molt més senzilles.
Sí, jo penso que sí, la gent no és conscient de lo que... Jo penso que no sap el que compra, saps? Al final vas a lo fàcil, peix net, peix fàcil i ja està, i barato, ¿vale? La gent anem a lo barato, ja em poso jo també, que jo no compro de peix, la veritat. I clar, al final, com el peix, com la carn, com tot, al final, doncs, si vols qualitat has de pagar una mica més, ¿vale? I això llavors la gent, penso, no sé si ho entenen o no ho entenen. I clar, doncs, hi ha tot un procés, hi ha tot un... Bueno, és una mica... No sé, jo trobo que s'ha de donar a ensenyar i explicar una mica a la gent pues, lo que val, no?, al final.
En aquest sentit, també s'explica, no?, com feu la subhasta del peix?
Sí, també. Fem les visites guiades, fem el tom i veuen com entren les barques, com descarreguen el peix, com l'entren a la cinta i després van a la banda de la subhasta on hi ha els compradors i veuen com compren.
Deies que aquests dies ja han vingut algunes escoles, l'experiència ha sigut positiva?
Molt positiva. O sigui, l'altre dia van vindre uns nens que no volien marxar, que ho trobaven tot superinteressant i que els agradava moltíssim. I, bueno, mira, molt contenta em van fer, la veritat. Jo porto ja 24 anys treballant aquí I doncs, bueno, és la meva vida ja també, no? Soc de família de pescadors i de remendadores, vull dir, al final és algo que es viu també, no?
Canviem de tema, anem a parlar d'una cosa que afecta una més. Aquests dies ha esclatat la guerra a l'Orient Mitjà, hi ha una pujada considerable dels preus de la gasolina i en tot això els pescadors s'estan veient bastant afectats, no?
Sí, sí, això afecta molt perquè, clar, són molts litros de petroli i, clar, de pagar a 60 cèntims a quasi un euro, doncs, clar, es nota moltíssim. Doncs, bueno, guanyen en algun menys, perquè com que van a la part, doncs, clar, ells... Al cobrar la part, els números que fan és primer treuen el gasto i després es reparteixen del que han venut. Clar, com més paguin de petroli, menys es repartiran. És complicat, però bueno.
No sé si això també, d'alguna manera, en el consumidor final, també a la llarga s'acabarà veient reflectit.
No, el consumidor no, perquè al final el consumidor el peix el compraran igual. I a vegades, doncs, hi ha més demanda, paguen més car, que últimament, doncs, paguen, o sigui, no està malament, vale? Però el consumidor, al final, no té res a veure. Al final, qui ho paga són ells mateixos, perquè són qui paguen el petroli. Si ells fiquessin un preu al peix, llavors sí que afectaria més. Saps què et vull dir? Però com que és la subhasta és el preu a la baixa, clar, doncs el consumidor, doncs, com que no li afecta massa, la veritat.
Una solució seria que donessin ajudes ara per a aquesta situació?
Doncs sí, seria una opció, que poguessin donar algun tipus d'ajuda, doncs, per poder pagar el petroli, aquesta pujada de petroli. Espero que no duri gaire.
Veurem el que dura, cadascú diu una cosa, els experts diuen cadascú una cosa una miqueta diferent, però aquests dies que hi podem trobar a la llotja de Cambrils, que és el que s'està pescant, diria que no hi ha ningú que faci veda, no, ara mateix?
No, ara estan anant tots a la mar, tots els d'encerclament, o sigui, cada dia hi ha sardina i seitó per de matí, i que de moment doncs ha arrencat bastant bé després de la veda. I llavors les barques d'arrossegament doncs, estan agafant molt de sorell, molt. O sigui, ahir em penso que van agafar... A veure... Ja tinc aquí... Van agafar 400 caixes de sorell, 3.000 quilos, entre totes. Hi ha 6 embarcacions.
Déu-n'hi-do.
Vol dir que Déu-n'hi-do, sí, sí. Però, bueno, a part d'això, doncs, agafen doncs, molt de lluç, molta gamba blanca... canana, molts de galls, rajades, raps, vull dir, ja agafen de tot, pops, també.
Per tant, d'alguna manera, és un bon moment.
Sí, sí, sí. A veure, al final, les barques d'arrossegament sempre agafen una mica de tot. Sí que cada peix té la seva temporada, pues, bueno, doncs depèn de quan fa fred, quan fa calor, pues, agafen més peix d'una espècie o més d'una altra, però bueno, durant l'any van agafant una mica de tot.
També heu notat millores respecte a l'hivern, en sentit que aquest hivern hi ha hagut al mar bastant mogut diferents dies.
Sí, sí, després de les llevantades, com que remou bastant la mar, doncs després quan les barques poden anar a pescar sí que ja agafen bastanta quantitat de peix, molts de quilos, inclús alguna embarcació ha arribat a agafar 1.000 quilos, una sola de peix. Sí, sí.
I a quin preu va o a quins preus es mouen aquests dies per la llotja de Cambrils?
Bueno, depèn dels peixos, però bueno, al final doncs, el lluç sobre 8-9 euros, més o menys el quilo. La gamba, pues, bueno, aquesta més mitjaneta, sobre uns 15 o 20 euros. No sé què et diria jo més.
No, ja està bé. Per anar acabant, la gent que ho escolti, que potser li cridi l'atenció tot el centre d'interpretació del peix, com pot venir, com ho ha de fer per venir, si està obert a tothom?
Bueno, pues el centre d'interpretació està obert a tothom, vol dir de dilluns a divendres, de 9 a 1 i 3 a 6. Està obert perquè ho puguin visitar sense cap problema. I després, doncs, a partir de juliol i agost fem les visites guiades. que ho fem, que és per les tardes. Ara no recordo exactament, penso que era dilluns i dimecres, pot ser alguna cosa així. Bueno, ja, igualment, si ho miren a la pàgina web de turisme, surt reflectit.
Doncs perfecte, la gent que estigui interessada pot entrar a la pàgina web de Turisme Cambrils i mirar aquestes visites guiades que començaran aquest estiu. Moltes gràcies, Jordina, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
De res, a vosaltres.
Acabem el programa d'avui, però abans fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el projecte Arròs Solidari. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Està amb el president de la Càmera Arrossera del Montsià, Cel.
Sí, Marina, anem a comentar-ho amb Àlex Morales, president de la Càmera Arrossera del Montsià, per conèixer millor el projecte Arròs Solidari i què suposa per al Delta i per als bancs d'aliments. Àlex, benvingut a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Si et sembla, per començar, mos pots explicar en què consisteix este projecte anomenat Arròs Solidari?
Pues bé, mira, l'Arròs Solidari és un projecte pues, d'economia circular que és molt bonic i que uneix el reciclatge, l'agricultura i la solidaritat. Uh-huh. A veure, les càpsules de Nespresso el que fem és reciclar-les en els poris del cafè, desaformant en el compost, pues, que després pues, tirem als arrossars del Delta. Uh-huh. Aquest arròs després me'l compra i ell lo dona al banc d'aliments perquè arribi a les persones que ho necessiten.
Uh-huh. I Àlex, com arriba la Càmera Arrossera, no, a implicar-se en un projecte com este, en la marca de cafè Nespresso, no? Que seria com la primera marca de cafè que tothom coneix?
Pues bueno, això va començar fa més d'una dècada i pues bueno, ens va arribar demà de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. I va ser com es va connectar en l'arròs. Bueno, Nespresso buscava i un cultiu com l'arròs, no? Que per al compost este pues seria és un cultiu que s'adapta molt bé. Uh-huh. I a partir d'allí pues bueno, se va crear aquesta col·laboració entre la cooperativa que ja pues, fa quasi 14 anys que la portem a part fent.
Molt bé, és un projecte més que consolidat. És a dir, resumint-ho, Àlex, pas a pas, és a dir, lo consumidor recicla la càpsula Nespresso i després d'això se converteix en arròs que arriba als bancs d'aliments.
Correcte. Sí, bueno, més o menys el que es fa, el consumidor porta les càpsules, sembla que hi ha més de 7.700 punts de recollida en tot l'estat. Després d'aquestes càpsules se porten a una planta o doncs, se separa l'alumini del marro. L'alumini se recicla per un altre cantó i llavors el marro el que fem és transformar-lo en el compost este orgànic. Llavors este compost que arriba al Delta lo distribuïm pel camp i després, doncs, bueno, el que he dit abans, Nespresso pues, mos compra esta collita i ell la distribuïs pels bancs d'aliments.
Uh-huh. Llavors este compost que s'obté del marro del cafè acaba sent un abono, no?, per al camp?
Sí, és un compost orgànic pues, que de veritat que és de molt alta qualitat i aporta matèria orgànica al sòl i millora pues, també l'estructura del terreny.
Molt bé.
Vull dir que és un bon producte per a los arrossars.
Molt bé, així que ja ho sabem, per qui no ho sàpiga, no, que el compost del cafè, no, que qui ho diria, que al final després d'això beneficia al camp de l'arròs.
Sí, la veritat és que sí, que dona molta estructura i millora molt bé, millora molt la matèria orgànica del camp.
Molt bé. Àlex, aquest any la Federació Espanyola dels Bancs d'Aliments ha rebut 215 tones d'arròs gràcies al reciclatge de les càpsules. Representa un 5% més que la campanya anterior, és a dir, que està pujant.
Pues bueno, sí, el que passa és que bàsicament el que passa és que la gent està reciclant més càpsules i per això pues, té aquest augment de producció de tones.
Uh-huh. I una pregunta, vosaltres com ho calculeu? És a dir, perquè és Nespresso qui després us compra els quilos d'arròs, no? Vosaltres calculeu per tants metres tireu lo compost orgànic?
Sí, depenent lo material que ens arriba, pues, bueno, busquem, hi ha una, o sigui, s'ha de tirar una dosi per hectàrea i llavors pues, calculem la terra que necessitem per este compost.
Molt bé. Molt bé. Després, claro, aquestes 215 tones se tradueixen en 860.000 racions d'arròs, per a més, que arriba a més de 9.500 persones. Claro, són unes xifres molt altes que beneficien a gent sense recursos, Àlex.
Sí, bueno, la veritat que quan aquestes quantitats, pues, per a mi, bueno, a mi m'impressiona molt. I també, pues, d'alguna manera, jo estic acostumat a parlar en tonelades, però quan parlo d'antirracions encara m'impressiona més. No? És una cosa, és un projecte molt xulo i, bueno, des d'aquí, des de la cooperativa, pues, estem molt satisfets.
Clar, perquè al final en tones sí, poden ser moltes tones, però quan dius racions són persones, això, no? Al final sí, sí. És el que te toca més.
Són persones, correcte. Sí, correcte, sí, al final és això. Són persones i els que arribes a la gent més necessitada.
Des del principi, va començar el 2011, no? S'han distribuït moltíssim, quasi gairebé 2.000 tones d'arròs, no? A prop de 9 milions de racions, el que diem, no? Que les racions se toquen. Mm-hmm. Llavors, ha evolucionat este projecte en estos 15 anys llargs d'història. Entenc que igual al principi vau començar en un nombre més petit i ha anat la cosa anant millorant.
Sí. Home, doncs sí, des del 2011 pues, hem distribuït més de 2.000 tonelades d'arròs a través dels bancs d'aliments i hem donat, si això encara, o sigui, ho extrapolem més, prop de 8 milions de racions. O sigui que encara és més, quan ho fiquem a 15 anys encara, doncs encara és més té més orgull este projecte.
Uh-huh. I el contacte, bueno, vosaltres no sé si teniu contacte directe en lo banc d'aliments com a tal, però clar, l'arròs és un producte bàsic, no? I a més que l'origen d'aquí del Delta, la qualitat assegurada, vosaltres, és a dir, no sé si teniu contacte directe amb ells, però clar, enteneu que és una cosa necessària l'arròs.
Sí, bueno, al final és un projecte que fem en Espresso, Banc d'Aliments, nosaltres, i sí que tenim un contacte, tenim algunes reunions amb ells i el que ens diuen que per a ells és un projecte molt important. I el que també valorem molt que sigui un projecte, que sigui del Delta de l'Ebre, i que valorem molt que sigui un producte fet aquí, al nostre territori.
Claro, perquè al final, jo que sé, per exemple, quan vas al súper i estan en campanya de donació, fico exemple, no? Que es fiquen a la porta del súper i et donen una bossa per a després tu donar el que tu vulgues. Claro, al súper pues, compraràs el que tu més o menys, però el súper de vegades ja. La procedència de l'arròs marca del súper no és d'aquí, m'entens?
Sí, llavors, correcte. Això, sí, això ho valorem molt de que realment sigui un producte del Delta de l'Ebre i que estigui fet aquí, al territori. Uh-huh. Això ho valorem molt.
Claro, té un valor afegit. Claro, aquestes iniciatives, Àlex, també ajuden a visibilitzar, no?, la realitat de la pobresa alimentària que tenim aquí al nostre país.
Sí, a veure, això sense dubte. Pues pensem que estem al primer món, però hi ha gent que, pues, bueno, no, per desgràcia, pues, no arriba a poder tindre les necessitats bàsiques. I aquí, pues, això, pues, la cooperativa sempre hem tingut este suport a nivell d'aquí, o sigui, a nivell d'Espresso, on tenim este projecte, però també nosaltres des d'aquí, a Càritas, pues, bueno, quan tenen alguna necessitat, pues, els ajudem.
Uh-huh. Evidentment. Este projecte, com tu dies al principi, s'emmarca, no?, en un model d'economia circular, que són que els residus se converteixen en recursos, no?, per al camp. I això, en què us beneficia als arrossaires del Delta?
Bueno, pues això, al final ens permet incorporar un compost orgànic del sol, pues, que ens està millorant la qualitat. I al mateix temps, pues, el que ens beneficia a aquest model d'economia circular, de reciclatge, agricultura i solidaritat.
Uh-huh, evidentment. Llavors, clar, entenc que per a vosaltres, per a la càmera, associar el vostre nom, no?, a un projecte solidari com este, d'abast, que és d'abast estatal, recordem, és de tota Espanya, no? Què significa per a vosaltres al final? A part de ficar el vostre granet d'arena, també esteu donant visibilitat a la càmera.
Bueno, a nosaltres ja t'ho he dit, al final això és un orgull, o sigui, ja com a càmera i com a sector i com a Delta, i que este nom estigui lligat a aquest projecte tan ambiciós i tan bonic, pues, bueno, per a nosaltres és un orgull.
I tant que sí. Vosaltres esteu al peu del canó en aquest projecte i així ha de ser. I si et sembla, Àlex, ja per acabar, per als consumidors que ens estan escoltant, què han de fer per poder-se sumar a la campanya Arri?
Pues és molt fàcil. Només el que han de fer és reciclar les càpsules de cafè i portar-les al punt de recollida habitual, que n'hi ha, com he dit abans, n'hi ha 1.700 en tot l'estat. I d'aquesta manera, pues, estàs ajudant a generar el seu compost, a produir l'arròs i a fer que arribi menjar a persones que ho necessiten.
Uh-huh. Una petita acció, no?, que al final ajuda moltes persones. Tothom veu, o gairebé tothom veu, un cafè pel matí, si no són diversos durant el dia, i que costa poc, no?, sí. Al final reciclar.
Correcte. Correcte, això mateix. Això seria. O sigui, que costa, és molt fàcil de fer-se.
Correcte, i el resultat és molt beneficiós per a tothom.
Correcte, sí. El resultat és el que dic, al final posen a aprofitar gent que realment ho necessita.
Mm-hmm. Moltíssimes gràcies, Àlex, per haver-te connectat avui al programa i haver-nos descobert un trosset d'este projecte solidari i tan necessari, no?, com és Arròs Solidari. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu al sector.
Doncs, Marina, projectes com aquests són molt necessaris per al nostre territori.
Són necessaris, l'arròs és molt important pel nostre territori. Seguirem a veure com avança aquest projecte i esperem que l'arròs també arribi a tots els punts de Catalunya i més enllà, l'arròs del Delta, que és marca territorial nostra. Moltes gràcies, Cel. Així arribem al punt final de l'Arran de Mar d'aquest dimarts 17 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Saltar lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me, per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut, potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
xarxa.